Doncs seguim el berenar literari de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí i ara tenim Martí Gironell amb un nou llibre que ha tret que es diu La força d'un destí, guanyador del Premi Ramon Llull. Bona tarda, Martí Gironell.
Bona tarda, David.
Espectacular aquest berenar literari que fa El Cucut.
Mira, jo des dels inicis que els va muntar la Maria Teresa i la seva filla, que és una d'aquelles tradicions que no te les perds mai i que encara que no hagi tingut novetat, cada any m'han convidat a venir i sempre és una bona oportunitat per tenir aquest contacte amb el lector, que és, vaja, que és molt agraït de tenir-lo. Jo procuro tenir-lo durant tot l'any, de mantenir aquest esperit de Sant Jordi durant tot l'any, i aquesta, que és la prèvia a Sant Jordi, diguéssim, empordanesa, es va convertint ja en una cita anual i nacional, o sigui, d'àmbit i de dimensions catalanes, no?
Entrem en el llibre, aquí on parles, on tractes la vida de Ceferino Carrión,
sí.
Tot i que no és una biografia.
No, no és una biografia, és una novel·la. És la novel·la a partir de la vida atzarosa, fascinant, d'un home que creia en la possibilitat de fer realitat els seus somnis i treballava per això, i d'aquí el títol, no? La força de voluntat per canviar el destí que sembla que estava escrit, no? El d'una família, o del membre d'una família republicana de perdedors que no podia, bueno, pràcticament aspirar a res, i al final, amb aquesta obstinació, amb aquesta tossudesa i amb aquesta fermesa, és capaç d'arribar a capgirar aquest destí amb una altra identitat, dient-se Jean León i fent-ho en un escenari, al Hollywood daurat dels anys 50, acompanyat d'uns secundaris de luxe, no?
Expliquem una mica, entrem en la vida de Ceferino Carrión, que després seria Jean León,
sí.
Perquè molta gent no coneix la seva vida. Marxa d'Espanya en aquells anys 50, uns anys molt foscos.
Sí, ell marxa empès per, sobretot, aquesta asfíxia en què viu el país a propòsit de la situació política, econòmica, social, però també personal. S'acaba de morir el seu pare i el seu germà, que eren els seus referents, i ell no pot amb tot plegat i decideix marxar. Però també decideix marxar per això que et deia, perquè ell veu que aquí no hi té cap futur, que té somnis i creu que els somnis els pot complir i els pot fer realitat lluny d'aquesta Espanya i d'aquesta Catalunya que no li depara cap futur engrescador, i per això decideix marxar en direcció cap a França primer i després cap als Estats Units, a Nova York primer i a Los Angeles després.
Podem dir que era un emprenedor, ara el que se'n diu un emprenedor, prematur d'aquella època, o és un
sí.
Home fet a si mateix?
Jo crec que és la mateixa filosofia, eh? El de l'emprenedor és el de la persona que decideix això, no? Forjar-se ell mateix el seu futur, la seva empresa, té una idea al cap, té un projecte entre cella i cella i no para fins que l'aconsegueix, no? És aquesta etiqueta que d'un temps cap aquí li han posat d'emprenedor, evidentment és això, no? Emprèn una nova vida, emprèn un viatge, una aventura vital, i és el que veurà el lector en aquesta història, en aquesta novel·la, no? I que, per tant, per això crec que és inspiradora, no? Perquè dius, t'apel·la als somnis que tots i cadascun de nosaltres tenim i que és ben legítim que els vulguem tirar endavant, no? I ell ho fa en un moment que sembla que tot és bastant complicat de fer, tot i que si te'n vas a un indret, com ara els Estats Units, en què tot està per fer i tot és possible, i si tens una mica de morro, podríem dir, per tant, ets emprenedor en aquest sentit i no, diguéssim, no et fa vergonya res, no tens res a perdre, tot el que tens és a guanyar. Per tant, ell pensava d'aquesta manera i a través d'una colla de cops de sort que l'acompanyen acaba aconseguint fer realitat el que ell buscava, no?
Perquè entenc que destacant la seva vida el que vols és donar un missatge.
També, sí. Mira, precisament jo em vaig presentar el Premi Ramon Llull amb aquest original titulat El missatge d'una ampolla, perquè crec que, a part de la història de Jean León, d'un home que llavors torna aquí i se'n va al Penedès a fer un vi, que és el vi que ell vol per les seves estrelles, hi ha aquest missatge de dir, hosti, tots tenim dret a que els nostres somnis es facin realitat, però abans que res i abans que ningú, qui se'ls ha de creure som nosaltres mateixos, i treballar i empènyer i tirar endavant perquè això sigui possible, engrescar quanta més gent possible del nostre entorn per fer-lo partícip d'aquesta història i empènyer perquè això sigui així, no? Per tant, hi és aquesta voluntat també intrínseca en la novel·la quan vas llegint la història d'aquest home, que insisteixo, hi ha tota la part més glamurosa del Hollywood dels anys 50, perquè ell va ser amic de Frank Sinatra, de Paul Newman, de James Dean, amb qui va obrir el restaurant L'Escala, i tants altres personatges d'aquella època i que són icones i mites per molta gent, però que el llegir no es faci perdre l'escriure, no? Sí. O sigui, hi ha tota aquesta part més enlluernadora, però hi ha també això, el sacrifici d'un tio que no, diguéssim, que no li fa res haver de perdre pel mig certes coses importants, com per exemple la família.
Ara tu deies el sacrifici, no li és fàcil aquest viatge que fa des d'Europa fins a Nova York.
Sí, és una persona que ell té molt clar que per aconseguir el que vol haurà de fer un camí que serà llarg, serà complicat, allò com cantava en Paul McCartney, The Long and Winding Road, o sigui, serà un camí llarg, complicat, ple de revolts, amb moltes renúncies, amb molts sacrificis, amb molts peatges cars i alts per pagar, però que ell està disposat a fer-ho per fer realitat el seu somni, que és ser algú en aquell món, no? Primer volia ser actor, ràpidament se n'adona que no té ni fusta ni planta d'actor, i en canvi s'acaba convertint en el director de la vida quotidiana de molts d'aquests actors, no? A través dels seus ulls coneixeràs la part aquesta més humana i més senzilla, perquè també la tenien, d'una Elizabeth Taylor, d'una Marilyn Monroe o d'un Paul Newman, per exemple, no?
Ja en algunes entrevistes has dit que aconseguia somiar de peus a terra. Sí. Això com es fa?
Bueno, doncs capbussa't en la novel·la i ho veuràs, perquè ell sap això, sap perfectament que no tot és bufar i fer ampolles, no és tot or el que llu, i que per tant això t'has de sacrificar moltíssim, has de pencar moltíssim, res és de franc, i per tant per això dic, has de voler somiar però tocant de peus a terra, és a dir, que potser aquests somnis has de ser conscient que potser no s'acompliran, però tornem-hi, si tu hi creus, pedales, penques i treballes, tens moltes possibilitats que això, la sort t'enganxi treballant i pencant i et pugui donar aquesta empenta que et fa falta. Potser no, però per això et dic, ell n'era conscient que en un d'aquests revolts se li podia capgirar la truita, però ell precisament lluitava perquè se li capgirés de la seva banda.
Tothom n'és conscient o té la força d'aconseguir-ho?
Bueno, perquè moltes vegades ens acomodem en una situació que ja ens sembla que ens convé, ja ens està bé, ens acomodem a aquella situació fàcil i no sortim d'aquesta àrea de confort, no? Llavors, ell, per exemple, clar, és això que et dic, no tenia res a perdre. Hi ha molta gent jove que, i tu m'ho podràs dir, perquè segurament hi ha col·legues teus que els ha passat això de dir, em lio la manta al cap perquè aquí en aquest país no tinc oportunitats, no se m'ofereix cap futur a la vista. En canvi, si m'arrisco, perquè crec que jo tinc un potencial que aquí s'està perdent i en canvi me'n vaig a fora que potser el sabran valorar i allà potser em podré donar a conèixer i treballar perquè això sigui així.
Això
ell va optar per això.
Això t'anava a dir, aquesta història podria ser la de qualsevol jove del país que ara hagi de marxar.
Per això et dic, ell tenia 21 anys quan pren aquesta decisió, les circumstàncies han canviat, sí, però sí. Hi ha certs matisos, podríem dir, que s'assemblen molt als que hem anat vivint de la crisi ençà, diguéssim, no? I que ha obligat a molta gent això, a fer aquest canvi de vida, de dir, escolta'm, aquí no tinc cap futur, me'n vaig, perquè crec que el futur és lluny d'aquí, que els meus somnis són realitzables lluny d'aquí. Potser podré tornar, però vaja, és això, no em nego a mi mateix la capacitat que tinc de somiar i de fer-lo realitat aquests somnis, i per tant aposto per mi, perquè si no ho faig jo, qui ho farà? No?
Hi ha en un moment del llibre que en un diàleg dius, de què et serveix ser lliure si no pots pensar i actuar com tu creus? Sí, sí. Això és molt actual, també.
Sí, sí, però per això et dic que hi ha moltes connexions, per desgràcia, amb el que estem vivint i amb el que ens estan fent viure i reviure, no? Que hi ha molta gent que té certa edat que no s'hagués pogut pensar mai que tornaríem a estar parlant de conquerir certs territoris de llibertat que feia molts anys que estaven conquerits i que per res del món t'haguessis pensat que te'ls trepitjarien, no? Com la llibertat de reunió, d'expressió, de tenir idees i de defensar-les públicament i democràticament. Bueno, i fins i tot has de defensar la democràcia, diguéssim, en majúscules, no? Jo crec que també a través d'aquesta novel·la pots veure que per desgràcia la història es repeteix amb aquests cops que et dona a vegades el destí. No?
Com és que Jean León no era conegut? Vull dir, perquè no tenim catalans cèlebres a la història en els Estats Units, com per exemple Xavier Cugat, sí, que és molt
sempre
popular.
Sempre és
però
el nom que surt. No ho sé, noi, jo fa 3 anys i mig desconeixia la història de Ceferino Carrión, que es convertia en Jean León, i quan me la van posar al davant no hi vaig dubtar ni un moment, o sigui, va ser allò amor a primera vista. i l'endemà mateix em capbussava en la documentació d'aquest personatge, que a més he tingut la sort de poder parlar amb gent que encara és viva, perquè estem parlant d'un període, la novel·la comprèn un període que va de l'any 49 a l'any 1981, amb la qual cosa hi ha molta gent que encara és viva que el va conèixer, no? Per exemple, la seva germana és viva a Barcelona, en Jaume Rovira, que és l'enòleg amb qui va fer créixer el projecte de Vin Jean León al Penedès, o el seu fill, que malgrat viu a Tailàndia, mira, encara ahir estava dinant amb ell a Barcelona, i t'expliquen i et donen la possibilitat de conèixer un personatge de primera mà, no? I per tant, hosti, poder veure això és impagable, i poder-ho traslladar a una novel·la encara més.
Perquè aquests familiars entenc que han vist la novel·la, l'han vist abans que es publiqués.
El seu fill no llegeix castellà, perdó, no llegeix català, per tant no la va poder veure. Jo li vaig fer un resum de per allà on anaven els trets i em va donar permís i fins i tot firmat i tot perquè no tinguessin problemes. La germana, que jo vaig fer això també, per exemple, quan vaig fer l'arqueòleg, la història del pare Ubach, quan tenia 180 pàgines li vaig donar a llegir la seva germana i li vaig dir, i veus en Cefe aquí, en Ceferino?
Sí.
I em va trucar al cap d'uns dies plorant, emocionada, dient-me, és com si el tingués aquí i el sentís parlar en el menjador de casa, no? Clar, quan algú que l'ha conegut tant de prop, igual que em va passar amb el pare Pius Ramon Tregant, quan li vaig passar 180 pàgines de l'arqueòleg, li vaig dir, vostè hi veu el pare Ubach aquí? I em va dir, el veig, el sento, el noto. Quan algú que l'ha conegut tant de prop el personatge et diu que no hi ha el seu esperit només, sinó que el veu físicament, és el que, com aquell qui diu, et beneeix per tirar endavant i veure que has aconseguit el que volies, no?
Perquè en els teus llibres també hi ha una gran dosi, un gran treball a darrere, podem dir, de periodista, també de documentar-te, de buscar...
Totalment, sí, i aquesta no és una excepció. Jo m'he capbussat no només en biografies d'aquestes grans estrelles, sinó també en hemeroteques dels diaris d'aquella època, com Los Angeles Times o el New York Times, que et dona també el tremp de com es vivia en aquella societat, però alhora també et permet veure aquest personatge, Jean León, interactuant en aquella societat i que veies que era un personatge capdalt d'aquell moment, no? I això també et posa una mica en situació de com era aquell home, de l'ascendent que tenia sobre la societat nord-americana, això, tot i ser un nouvingut, tot i fer servir una identitat que ell se l'havia creat, hi havia poca gent que sabia que fos espanyol i que darrere Jean León, aquest nom afrancesat, hi hagués un home que es deia Ángel Ceferino Carrión Madrazo, nascut a Santander, malgrat que és català d'adopció, perquè des dels 10 anys que vivien a Barcelona. I llavors, clar, quan veus tot això, gràcies a la documentació, evidentment, fas o apel·les a la teva, al teu ofici de periodista per doncs, creuar informacions que trobes i a partir d'allà neix la ficció, no?
Va poder, perquè ara deies que es va canviar d'identitat, va poder viure als Estats Units gràcies a una llei de Puerto Rico, potser?
Ell, com que té la sort de trobar en el Bronx, que és el barri on va parar, on hi ha aquest parent del seu pare que l'acull, una família porto-riquenya, i com que Puerto Rico és aquest estat associat als Estats Units que mai ha acabat de ser un estat unit, sí, del tot, diguéssim, té aquest règim especial, no? Llavors ell aconsegueix la ciutadania nord-americana gràcies a un porto-riqueny que es diu Justo Ramón León, que és el que qui li dona aquesta identitat, no? I això, en principi, primer li porta problemes, perquè llavors el tio Sam, l'oncle Sam, als Estats Units el reclama com a ciutadà que és perquè vagi a lluitar pel país a la Guerra de Corea. I ha de fugir de Nova York cap a Los Angeles, i és quan es canvia el nom de Justo Ramón León a Jean León, no? I és quan ja després se n'oblida tant de l'espanyol com del porto-riqueny, tot i que després el lector veurà que hi ha un capítol de justícia poètica en aquest sentit i ell torna a Puerto Rico per anar a veure aquesta persona que li va fer possible el canvi de nom i que per tant ell pogués iniciar aquesta nova vida als Estats Units. Però sí, o sigui, ell té aquesta sort, diguéssim, no?, de trobar aquesta família que li procura aquesta cobertura legal, diguéssim, no?, en el país.
Ara que estem al berenar literari del Cucut, quina relació té Jean León amb el vi?
Quina relació té?
Sí,
tota.
Expliquem-ho.
Tota. Jean León, molta gent, de fet, quan el deixes anar el nom, el relaciona...
Molta gent amb el celler.
Exacte, ràpidament el localitza el Penedès, entre Torrelavit i el Pla del Penedès. Jean León és la marca del vi que ell va voler fer per les seves estrelles, per aquestes estrelles de Hollywood que anaven a sopar al seu restaurant, que era La Scala, i que era un referent d'aquella època. I com que no trobava res que creies que estigués a l'altura de les seves estrelles, va decidir fer un vi. Es va assessorar amb una autoritat en la matèria que li va dir, vostè si vol fer aquest tipus de vi que em demana, li va dir les característiques que volia, se n'ha d'anar al nord-est de la península ibèrica en un territori a prop de Barcelona que es diu el Penedès. Va venir aquí, va comprar uns terrenys i va començar a fer el vi Jean León, que ara és conegut perquè, a més a més, el porta la família
Torres. Deixa'm dir que suposo que el celler Jean León està molt agraït amb aquesta novel·la.
Home, evidentment, però el que a mi em va sobtar és que no hi hagués hagut mai cap novel·la sobre aquest home. No?
I ara sortirà en francès, també.
Bé,
ja ha sortit?
És que la política del Premi Ramon Llull és que surt en català, Columna, en castellà, Planeta i en francès a Belfont. El que sí que et puc dir és que justament aquest divendres passat hem tancat un acord ja amb una editorial holandesa, que és la primera editorial, just fa un mes que acaba de publicar-se el llibre.
Sí, sí.
Anem per la segona edició i a més tenim ja una nova llengua afegida al català, castellà, francès, que és l'holandès, que sortirà també l'any que ve, i amb ganes que continuï, o sigui, que sigui la primera de moltes. No?
Déu-n'hi-do aquest premi, Ramon Llull. Martí Gironell, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.